Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida. És un plaer, com sempre, són les 12:20 minuts, és dijous avui, 6 de febrer del 2025. Mira, somric perquè... per no plorar. Ara t'ho explico. L'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, entre d'altres coses, m'envia un munt d'informació, i li agraeixo molt, però entre d'altres coses m'envia un mapa on es veu on es veuen les boires reflexades de Catalunya. No n'hi ha enlloc, només a Lleida. Només, bueno, fins aquí ja hem nascut aquí, ja sabem el que ens toca, ja és això. Però és que resulta que cada any, si t'hi fixes, n'hi ha menys de boira. Però hi ha un punt on és com sempre, a la ciutat de Lleida. I ara t'ho explico. Ahir, o abans d'ahir, la boira anava més o menys, des de la ciutat de Lleida cap a l'est, per entendre'ns. Ahir i avui va des de la ciutat de Lleida cap a l'oest, però la ciutat sempre està amb boira, sempre. O sigui, hi ha sol a tot arreu, però aquí seguim tenint boira. El col·legi, per exemple, està sense boira. El col·legi està en línia recta a pocs quilòmetres, poquíssims. A la ciutat tenim boira. Bé, tenim una visibilitat de 600 metres, que ha guanyat. A les 7 del matí era molt més baixa. Boira tancada, tancadíssima. Estem a un grau i mig. Grau i mig positiu, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Hem baixat a 3,3 graus negatius. 3,3 graus negatius dels de fred amb boira. Per tant, escolta, és aquells, saps aquells hiverns que coneixíem, que recordàvem de quan érem petits? Doncs és això, el que estem vivint. El que passa és que cada vegada és menys els dies que tenim amb aquestes condicions i com a que ens havíem desacostumat, però no, aquests eren els hiverns de Lleida. Ara ja res a veure, jo recordo estar 20-30 dies amb boira permanent. I ara això fa molt temps que no ho veiem, de manera continuada, insisteixo, de manera continuada. Bé, tot això per dir-te que què? Que s'acaba el fred? No s'acaba el fred. Almenys a curt termini. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bon dia. Que és dijous, darrera jornada estable a la província de Lleida. Tenim un dia d'ambient assolellat i les temperatures diurnes es mantenen amb poques variacions, encara que pugen lleugerament a la Vall d'Aran. Es preveuen màximes de 17 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Vielha e Mijaran, 10 a Balaguer i Tàrrega i 9 a Lleida. Demà divendres esperam cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts, tendint en general a cels molt ennuvolats durant l'hora baixa. Es podrien donar boires i boirines matinals a la depressió central i s'esperen precipitacions dèbils i disperses durant la tarda, augmentant a darreres hores. La cota de neu al Pirineu estarà de vers als 1.000 metres, amb possibles acumulats de 15 centímetres. Les temperatures diurnes tendiran a baixar, quedant-se les màximes als 13 graus a Lleida, 12 a Balaguer i Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha e Mijaran. Així mateix es podrien donar glaçades moderades a punts del Pirineu. És una informació de la gent Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Estic veient una imatge de Balaguer, per exemple, amb sol a les 12 del migdia, 5 graus positius, però amb sol, que és el que diem sempre. Clar, tu t'abrigues bé i toca el sol a la cara i el fred el passes d'una altra manera. Sí que demà ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però sí que a nivell de Catalunya baixaran les temperatures, que ja està bé, que només les estem patint aquí, i en canvi aquí al Segrià o es mantindran o pujaran. Ja ho hem patit, per entendre'ns. Demà acabem d'afinar la previsió meteorològica de cara al cap de setmana. 12:24 minuts, t'explico un parell d'històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, el gremi de la pagesia acusa el govern socialista de fer cas omís dels acords i adverteix que la falta de seriositat i la manca de paraula dels representants polítics els empeny a defensar sense vacil·lacions els interessos de tota la pagesia catalana. En el document de demandes entregat al govern avui, el sector expressa el seu descontentament amb l'executiu i, de fet, exigeix la destitució de l'actual secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, de qui diu que no té la personalitat adient per afrontar el càrrec. Els pagesos també demanen la bonificació a tot el sector de l'impost de successions per garantir el relleu generacional, menys burocràcia o l'eliminació del tram autonòmic de l'impost als hidrocarburs. Al final, és el que demanaven fa un any, sobretot dos coses, el tema de la burocràcia i l'ajuda al relleu generacional, perquè, insisteixo, i això hem tractat a COPE Catalunya i Andorra, el relleu generacional, si no es facilita, és molt difícil que una persona entri de nou al sector. És a dir, una filla o un fill que es fa càrrec de l'explotació de la família, doncs haurà de treballar i de valent. Molt. Però l'explotació ja la té en marxa. I si necessita maquinària, segurament ja la té. Potser és vella i l'haurà d'anar renovant a poc a poc, però ja la té. I si necessita terreny, doncs normalment ja el té. I així tot, a treballar de valent i a patir els primers anys. Doncs tu ara imagina't que vulguis entrar de nou. Doncs ho tens molt complicat, molt complicat. I això és una de les coses que demanen. Insisteixo que al final el món de la pagesia no és un sector del qual puguem prescindir. O sigui, no tot es pot fabricar, no tot es pot importar. Fijàvem, estem parlant d'alimentació, i d'alimentació sostenible, i de quilòmetre zero, de proximitat, de la que ja ens han dit i ja ens han explicat que és la bona, la que funciona. Doncs si no ajudem els de casa, i de vegades, no sé per què, donem una mica d'ales als de fora, ens quedarà un panorama tremendo. Ens quedarà un panorama, i insisteixo, que estem parlant d'un sector de l'alimentació, no d'oci, si vols. Que no és que puguem prescindir de l'oci, però, escolta, si un dia no et diverteixes, no passa res, però si un dia no menges, doncs ja es nota. Estem acostumats a menjar cada dia. Per tant, anem a escoltar-los i anem a ajudar-los. No t'estan demanant que els hi regalem res, estan demanant ajuda, perquè no se'n surten, perquè el món ha canviat, perquè els costos han pujat, perquè tot s'ha complicat. Doncs t'estan demanant ajuda. No t'ho dic a tu, que m'escoltes des de casa. Li dic al polític de torn, que és el que ha d'estar escoltant i el que ha d'estar, doncs, atent a que tot això funcione. Insisteixo, que parlem del sector de la pagesia, del sector que ens dona de menjar. Fa un any van fer, ja saps, les mobilitzacions. Jo insisteixo en això també, t'ho vaig dir, és la meva opinió. Les reivindicacions les trobo justes. La manera en la que les demano, no. És a dir, si em talles a mi les carreteres i si em compliques a mi la vida, que t'estic dient que tens raó, que t'estic defensant en el meu camp, en puc, però m'acabes complicant la vida i el polític de torn segueix fent la seva vida normal, doncs em sembla que t'equivoques en la manera de reivindicar-ho. Però això és una opinió. Si tu en tens una altra o creus que me'n pots ensenyar un altre, cap problema. M'envies un missatge de WhatsApp al 664 526 180 i compartim el que penses, que sempre hi ha molts punts de vista. 664 526 180.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida.
I ara sí, és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Mira, és un espai que, si ja en tens a casa, doncs va bé que paris l'orella. I si no en tens i creus que en un futur més o menys llunyà en pots arribar a tenir, doncs també va bé que et vagis empapant de totes aquestes informacions que et porten els amics de Anadon Veterinaris. Perquè nosaltres vam dir, escolta, aquí hem de parlar per saber d'animals de companyia? Amb Anadon Veterinaris. És que jo ho vaig preguntar i tothom em va dir el mateix. Anadon Veterinaris, que porten una pila d'anys. Estan al carrer Segrià número 11. La botiga és magnífica. La pots visitar sense cap mena de compromís. No cal que compris res. Només ves allà, treu el nas, mira, pregunta. I si ja tens un gos, dic un gos, en aquest cas, no un gat, el gat deixa la casa, però el gos el pots portar cap allí. I a més, si portes el gos, tranquil, que pot entrar sense cap mena de problema. I a més, tenen aquest telèfon que funciona sempre a les 24 hores, 973-266-388, 973-266-388, sempre, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Ens acompanya la Imma Sabater, com cada dijous, és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
La Imma Sabater, a més, ja saps que de tant en quant t'ho explico, anador en veterinaris han posat en marxa ja fa temps, el servei d'assessorament de comportament felí, o no sé com li dieu, no?
Sí, ho has dit molt bé.
Més o menys això, Què vol dir això? Doncs que si tu creus que el teu gat no es comporta com tu creus que s'havia de comportar, fes una consulta a l'Aima. Te'n vas anar a un veterinari, escolta, vull parlar amb l'Aima Sabater de gats. Jo, encara que sigui quiròfan, ja veuràs com ho escoltes, sortirà volant.
Sí, i amb un somriure, que és el dels gats.
I et dirà si realment és un comportament anòmal o no. Que és que nosaltres vulguem que el gat es comporti d'una manera no vol dir que allò sigui el normal. I si no ho és, i si no és normal com es comporta el teu gat, doncs llavors ja et donaran dia i hora, és un servei d'assessorament, i ja està, parles amb l'Aima, tu li expliques i amb paciència trobareu la solució, que s'ha de conviure bé, que això després va bé per tots els components de la família. Però no anàvem a parlar d'això avui, anem a parlar de problemes de cor.
Exacte, no anàvem a parlar d'això avui perquè jo només parlaria d'això, sí, llavors,
ja
clar, tenim que buscar...
Li he de moderar les coses sí. Com siguin. Però avui anem a parlar de problemes de cor, sí, de gossos avui... i gats, de gossos només o del...
Mascotes, en general, gats i gossos que poden tindre problemes de
també,
cor, els dos.
També poden tenir.
I tenen. Clar, el que m'està escoltant ara diu, uf, i quins símptomes pot tenir una mascota amb problemes de cor? Per aquí vull començar. Les mascotes amb problemes cardíacs poden mostrar una varietat de símptomes. Alguns dels més comuns són problemes de respiració, que tinguin una respiració ràpida, dificultat per a respirar, tos persistent, especialment en els gossos. Pateix freqüent i respiració amb la boca oberta. Això seria un dels símptomes.
Sí,
uns
aquest
altres.
És bastant evident, eh?
Sí. Fatiga i feblesa, letàrgia, falta d'energia, dificultat per a realitzar activitats físiques que abans eren fàcils. Això pot ser molt característic. Un altre símptoma podria ser desmais o síncope. Això és la pèrdua temporal de la consciència a causa de la falta de flux sanguini adequat al cervell. Vòmits, això pot haver-hi regurgitació, no arriba al vòmit, però allò, saps, allò que fan, o vòmits, a causa de l'acumulació de líquids al cos, pèrdua d'apetit, pot tindre una disminució de l'interès en el menjar, arrítmies, batecs del cor irregulars o anòmals,
ja, però,
és això.
Però això ja t'hi has de posar,
Ho veus.
Bueno, li has de posar la mà al pit, per exemple.
No, a vegades s'observa que porta el pit que veus que no és normal,
caram,
que no ha fet exercici i el veus bategar molt. Es veu. Inflamació de les extremitats, això també és un símptoma molt característic. Inflor de les potes o l'abdomen degut a l'acumulació de líquid. Qualsevol d'aquestos, només que veguis un, és millor que el portis.
No, i tant.
Pot ser que sempre, no siguin problemes de cor, però com no ho sabem, millor que el
sempre
portis.
Sempre ho diem. El millor de tot és, tu porta'l perquè et diguin que no és res.
Després, una vegada que el portis, quines proves li farem per a diagnosticar que és un problema cardíac? Bé, farem diverses proves per a diagnosticar problemes cardíacs a la teva mascota. Normalment, començarem per un examen físic. S'escoltarà el cor de la teva mascota amb un estetoscopi per a detectar ritmes anòmals o qualsevol altre so inusual. Radiografies. Això ajuden a valorar la grandària i la forma del cor, així com a detectar acumulació de líquids en els pulmons o altres parts del cor. Electrocardiograma. L'electrocardiograma mesura l'activitat elèctrica del cor i pot identificar arrítmies o altres problemes en el ritme cardíac. Després, ecocardiograma. L'ecocardiograma és un ultrasò del cor que proporciona imatges detallades de les estructures cardíaques i el seu funcionament, permetent avaluar el flux sanguini i les vàlvules. Anàlisi de sang. Poden ajudar a identificar signes de malaltia cardíaca, així com avaluar l'estat general de salut de la teva mascota i, sobretot, la seva funció renal i hepàtica, que va molt lligada a problemes de cor. Què més farem? Farem prova de pressió arterial. Això és per a mesurar si la teva mascota té hipertensió, que pot ser un signe de problema cardíac. Després, una altra prova farem que es diu prova BNP. Què és això? Això mesura...
BNP.
Sí. La prova de BNP mesura els nivells d'un biomarcador que s'eleva en presència d'insuficiència cardíaca. Aquestes són les proves que farem.
Però això ho feu clar, amb el material especialitzat, ho feu a la clínica.
Sí,
això,
clar, no? Les radiografies, clar. El sí, clar. Sí, sí, la pressió, l'electrocardiograma...
Porteu l'animal a revisió.
Exacte.
Clar.
Exacte. I normalment, si veiem que algun d'aquestes primeres proves
com
ja
surt... Com es fa un electrocardiograma amb un gos?
Igual que en altres, només que en comptes d'empegar, saps que en altres sí. Se'ns ho empeguen, hi ha una enganxina, és com una espècie de pinça.
Ja, però està ple de pèl. Ah, val.
Apartem el pèl o pelem una mica aquella part, igual que per fer l'ecografia normalment tenim que pelar la part del cor. Ara, si fem l'examen físic i les radiografies, l'electrocardiograma, i ens surt alterat, normalment l'electrocardiograma ja ho fa un veterinari especialitzat al cor. Mm-hmm. Hi ha proves d'aquestes que són molt específiques ja. Primer fem la primera avaluació, que si la fem allà a la clínica. A la clínica igual vindrà l'especialista amb cor, però primer ho farà un veterinari general, per entendre'ns, i si veiem que hi ha signes clars de problemes de cor, llavors
el
visitarà el nostre especialista amb cor. Quedarem un dia i vindrà i farà aquestes proves específiques, com és el BNP, una ecografia de cor, això sí, ja la fa.
Això com nosaltres. Primer te'n vas al metge de medicina general.
Exacte.
I si detecta alguna cosa, què fa? Cap a l'especialista.
Perfecte.
No és exactament el mateix.
Exacte.
Són temes que s'ha de parar cura amb això.
Sí, és molt
important. I tractar quan abans millor. La majoria de casos entenc que tenen tractament.
Ara anava aquí, molt bé, Ricard. Quin tractament i quina qualitat de vida pot tindre la meva mascota si té un problema de cor? Molt bé. El tractament i la qualitat de vida d'una mascota amb problemes cardíacs depèn del tipus i la gravetat de la condició, així com de la resposta al tractament de cada mascota. Això és lògic. Mm-hmm. Hi ha moltes opcions de tractament. Les més comunes són amb medicaments. Què donarem de medicament? Normalment donem inhibidors que ajuden a relaxar els vasos sanguinis i reduir la pressió arterial. Diurètics que redueixen l'acumulació de líquids en el cos. Beta-bloquejadors. Ajuden a controlar la freqüència cardíaca i reduir la càrrega del treball del cor. Digoxina. Què fa la digoxina? Doncs la digoxina millora la força de les contraccions cardíaques. Després, molt important, és la dieta i la nutrició. Una dieta especial per al cor, en presentació de pinso o menjar humit, ajuda a prevenir la retenció de líquids. Després també els donarem suplements, àcidos grassos com omega 3 i els antioxidants que poden donar suport a la salut cardíaca. Uh-huh. Revisions freqüents al veterinari, això és imprescindible, per ajustar la medicació i el tractament segons sigui necessari i avanci aquella mascota. Control de pes, això és molt important quan tens problemes de cor. Control de pes i exercici moderat. Mantenir un pes saludable... Sí, i un nivell...
No el fiquem a córrer 10 quilòmetres ara de cop perquè no baixi.
Exacte. I un nivell d'activitat adequat. L'estil de vida ha de ser adaptat, ambient tranquil i còmode, minimitzar l'estrès i proporcionar un lloc de descans còmode. Com he dit abans, no sobre exercitar. No li podem fer massa exercici. Clar... Atenció als símptomes. Observar qualsevol canvi en el comportament o en els símptomes i actuar immediatament. Resumim. Amb un maneig adequat, moltes mascotes amb problemes cardíacs poden portar una vida còmoda i relativament normal. Mm. És important treballar estretament amb nosaltres a la clínica per a desenvolupar un pla de tractament personalitzat i ajustar segons les necessitats de cada mascota. Ara, agafat a temps i fent tot el que acabo de recomanar, la teva mascota pot tindre un problema de cor i pot portar una vida relativament normal, amb la seva medicació, el seu menjar específic pel cor, un exercici adequat i una vida moderada, pot viure i morir de vell. O sigui que està molt controlat. Avui en dia hi ha molta medicació, hi ha uns suplements extraordinaris i un pinso clar, pel cor, clar. Molt important.
Allò que diem sempre de... És que hi ha pinsos que són especials o adaptats per
aquests
segons quines
medicats.
Patologies. Pues són aquests.
Sí.
Són aquests.
Perquè penseu...
No li doneu fuet, ni embotits, ni coses. Clar, no.
Penseu que si li doneu la medicació que us diem, que porta una vida amb un exercici moderat i després arriba a casa i li doneu menjar el que voleu vosaltres o menjar natural, perquè com és natural és el millor, no és veritat, no és el millor per aquest cas,
clar.
Ja té una condició que en aquest cas seria un problema de cor. Necessita una alimentació específica i penseu que menjar es menja tots els dies i els gossos dos o tres vegades al dia. O sigui, és importantíssim.
No, i tant.
I aquests pinsos que n'he parlat en altres programes són pinsos medicats específics per a aquesta condició, amb poca sal, un greix especial, porta unes vitamines que li van bé especialment pel cor. O sigui, sisplau, no es pot fer lo de més sense fer això, perquè això és la base.
Clar.
L'alimentació específica és la base.
I saps on el trobareu? Al carrer Segrià número 11, perquè a la botiga d'anar d'un veterinaris, entre d'altres coses, de complements i històries, tenen també aquest tipus d'alimentació, la genèrica i la especial per cada cas. Però aquí la gràcia és que vagis allà i que et coneguin i que els expliquis quines necessitats tens i ells ja et diran, no, mira, és aquest d'aquí, aquest de la dreta. I ja està, això funciona així. Carrer Segrià número 11, anar d'un veterinaris. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Corner Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cope Lleida. Ja sabeu que un té debilitat per parlar de noves tecnologies. A mi no m'és un problema quan em diuen és que ets un friqui de les noves tecnologies. Sí, ho sento, ho soc. Ho he sigut tota la vida. Temes com això dels early adopters, tenir un ordinador a casa quan la gent pràcticament no sabia què en tenir, què eren o que se'n podien tenir a casa. Això gràcies als meus pares, per cert. I després, doncs, entrar al món d'internet. Què és del que parlarem avui? Tota aquesta història te l'explicava perquè dimarts vinent és el dia de la internet segura. es realitza el segon dimarts de febrer de cada any i això és un dia internacional que evidentment fa 50 anys no existia, però que ara el necessitem. I a més necessitem recordar un cop a l'any com a mínim que sí, tot ho fem a través d'internet, però que hem de tenir unes pràctiques de seguretat que van molt més enllà del que ens pensem. Mira, ara, jo, si vols, a mi no em creguis, creu-te al Carles Mateu. Qui és el Carles Mateu? Amb ell parlarem ara. És professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i, entre d'altres coses, és especialista en seguretat informàtica. Carles Mateu, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem d'internet, bueno, nosaltres perquè tenim una edat i l'hem vist néixer internet, hem vist com arribava a Espanya, com va haver l'infobia de Telefònica, que va ser el pas previ per accedir a internet. Estem parlant de meitat dels anys 90, per dir, és que hi ha gent que es pensa que internet ha existit tota la vida. Té 30 anys internet a Espanya, més o menys, no?
Sí, al gran públic espanyol, això, començaments, mitjans dels 90, és quan s'escampa.
Clar. Escolta, perquè d'internet en parlem sempre, tothom. Escolta, internet, que si ens referim a internet com, també com el núvol, que si està dalt, que si està baix. Internet, al final, per entendre'ns, com ho podem definir? Perquè al final no és una cosa tan estranya, internet.
No, internet és la unió de totes les xarxes de tothom. És a dir, internet no és una cosa dissenyada i construïda de dalt cap baix. Ningú es va sentar i va dir, anem a dissenyar la internet. I van començar a aparèixer xarxes, des de xarxes científiques americanes a xarxes comercials. S'han anat interconnectant entre elles, i d'aquí ve la part d'internet. Uh-huh. I la interconnexió de totes les xarxes és la interxarxa, la internet, que ens permet comunicar-nos des del meu lloc de treball amb una xarxa domèstica, amb una persona que està en un hospital. Totes aquestes xarxes estan interconnectades. És la unió de tothom. Uh-huh.
Clar, al llarg del temps, per comoditat, per costos i per d'altres històries, pràcticament tots els serveis han migrat a que puguem accedir a ells a través d'internet. Això té innumerables avantatges, però, com sempre, també comporta alguna desavantatge. Tot va per internet avui en dia.
Tot. I, de fet, un dels lemes que s'han utilitzat durant molt temps a la gent que treballa construint aquestes unions de xarxes era everything, everywhere. Tot, en qualsevol lloc, en qualsevol moment.
Clar.
I la idea és poder-ho fer tot.
Clar. El poder-ho fer tot vol dir que podem fer activitats d'oci, que n'hi ha un munt, però, clar, també fem gestions, també toquem el tema de finances, els temes mèdics, etcètera, etcètera. I aquí és on entra, perquè, clar, si hi és tot a internet i tothom, doncs hi ha gent que fa malifetes, Carles. Hi ha gent que es guanya la vida, doncs, igual que et poden robar la cartera pel carrer, doncs hi ha gent que també li interessa les nostres dades. Ja no em centro exclusivament en el tema financer, de robar-te diners, sinó d'altres històries. I aquí és on entra la importància de recordar-nos com a mínim un cop a l'any que hem de tenir certes pràctiques de seguretat per mantenir una internet segura. Internet podríem definir globalment, això és difícil, que és segura avui en dia?
Internet pot ser segura, però internet és una selva, és els nostres carrers. És a dir, els carrers sí. Són segurs. Si prens uns mínims de mesures, tanques la porta, tanques del cotxe, durs la bossa ben a prop del cos, si vas prenent poques mesures, poden passar coses als carrers, i internet no deixa de ser això, no deixa de ser un carrer on tothom es pot moure i tothom pot fer el que vol fer.
En som conscients, la població en general, d'això que estàs dient? És a dir, ull amb internet, que ens hem de prendre la seguretat en sèrio. En som conscients, la gent, o no?
No, la veritat és que, malauradament, no. Se fan molts esforços, però la gent no en som conscients del perill que ens suposa. Uh-huh. I, a més, molts cops ho veiem com una molèstia, les mesures de seguretat.
Dèiem al principi que ets professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Tractes amb noves generacions? Les noves generacions ho tenen més integrat o també pequen d'aquest problema?
Els que jo tracto, clar, són futurs enginyers informàtics, clar. I a més estan estudiant algunes de les assignatures que dono, estem parlant precisament d'això. De tant, els nois que jo tinc sentats al davant són més conscients, i si no són conscients, el primer dia de classe ja comencen a ser-ne molt conscients.
Clar.
Però la meva sensació és que en realitat no, estem tan acostumats i hem assimilat de tal forma l'ús del mòbil, especialment el mòbil, que és potser la cosa més insegura pel gran ús que en fem, com una cosa natural, que ja no prestem atenció a que realment estem fent tràmits bancaris, estem rebent anàlisis mèdiques en un dispositiu connectat a una xarxa on està connectat tothom, està connectat 6.000 milions de persones a internet.
Quasi res. És veritat això que deies, fa 20 anys parlàvem de l'ordinador com a gran centre on s'havia de mantenir tota la seguretat, i segurament el mantenien més a ratlla, però clar, el mòbil, és que el mòbil és tan accessible, o l'han fet tan accessible i tan fàcil aquest accés, que de vegades, i a més combina tota la part d'oci amb la part més seriosa, podríem dir, de l'accés a internet, que potser moltes vegades oblidem la importància que té la seguretat al mòbil. I com que tampoc és, com deies abans, segurament tan còmode de fer-ho, doncs ens abonem al... Bueno, no passa res, o jo crec que no passa res, no?
Sí, no, la veritat és que, de fet, jo crec que hi ha fins i tot un desplaçament dels tràmits administratius que fem, les compres, etc. Cada cop més gent es fa amb el mòbil i no amb l'ordinador, el portàtil, etc., malgrat tenir dos dispositius, perquè ens és més ràpid, és el que tenim més a mà, i el mòbil és el més fàcil de perdre. Perdre l'ordinador de casa és complicat.
Sí, és complicat.
Perdre el mòbil és una cosa que passa, és més fàcil que te'l robin. La veritat és que no en som conscients, realment, del perill que suposa.
Carles, de manera no tècnica, però de manera de ciutadà, de ciutadà de carrer, escolta, quines són les mesures que tu recomanaries, si vols ens enfoquem als mòbils, de seguretat bàsiques, allò que dius, aviam, això s'ha de tenir sí o sí, no cal ser enginyer per tenir això.
Doncs jo crec que una que comença a ser molt útil, malgrat la resistència de la gent, és que si ens hi fixem, molts operadors de serveis, des de Google a Microsoft, a qui sigui, estan incentivant l'ús del que en diuen doble factor d'autenticació, que és que per entrar als seus serveis, a part d'una paraula clau, com sempre pot servir, has d'utilitzar un factor addicional. Molta gent ho veu com una molèstia, però realment aquesta és una dels mecanismes més segurs per protegir determinades coses. Els bancs estan implementant-ho de forma obligatòria, és a dir, o via un SMS, o via una aplicació addicional, etc. I l'altra és una cosa que darrerament comencem a saber-ne, a la premsa se llegeixen o la gent que ja estem al mundillo ho es descobrint, molts atacs via codis QR que porten a llocs que no són els legals, etc. Però és curiós, perquè fem amb el mòbil coses que si les canviessis al món real, al món físic, pensaria, ostres, què fa aquesta persona? Si anem pel carrer, veiem un QR, el llegim amb el mòbil i ens hi connectem. Això és l'equivalent informàtic d'anar pel carrer, trobar una píndola al terra, posar-te-la a la boca i menjar-te.
Ja, clar, a veure què passa.
No et menjaries una píndola que no saps d'on ha sortit.
És un bon exemple, eh? És un bon exemple.
Un QR no deixa de ser algo que el teu mòbil se connecta allí i tu l'has llegit pel carrer. S'han de prendre un mínim de mesures. S'ha de ser una mica desconfiat. No un paranoic, però sí una mica desconfiat.
Els mòbils, per cert, amb un codi d'inici, això ja ho donem per descomptat. Vull dir, allò del mòbil que l'engego i lliure, no. Com a mínim un codi o un patró o el reconeixement facial o dactilar.
Exacte. Això ja ho donem per descomptat. Però, per exemple, molts pares no tenim la costum de deixar el terminal mòbil als nens desbloquejat. El nen pot connectar-se a una web de videojocs i que aquesta web tingui malware, tingui software perniciós i instal·li coses al nostre mòbil. Coses d'aquest tipus. És a dir, simplement les mateixes mesures de precaució que prendries a la vida real, de no fer determinades coses, no deixar-te portes obertes, etc., les han de traslladar al món digital. No tothom que està a internet és bona persona, per tant, han de tenir un mínim de desconfiança dels desconeguts.
Parlaves d'aquest doble factor d'autenticació. Entenc que per suportar o per fer-ho bé, i com ens diuen, escolta, una contrasenya diferent a cada lloc, activa el doble factor d'autenticació sempre que sigui possible. No sé si recomanes els gestors de contrasenyes, que es diuen popularment, com a aglutinadors d'emmagatzematge de les contrasenyes i dels dobles factors d'autenticació.
El recomano per pragmatisme. Tenir totes les contrasenyes guardades a un lloc és una pràctica arriscada. Però si volem tenir contrasenyes diferents per cada servei al qual ens donem d'alta, és això o d'una llibreta a sobre amb totes les contrasenyes apuntades. Entre la llibreta i el gestor de contrasenyes, el gestor de contrasenyes és més segur.
Ja. Bueno, el proper dimarts és el dia de la internet segura. No sé si a la Politècnica o tu mateix, a les teves assignatures, és un dia que el tracteu i feu alguna activitat, alguna xerrada o en feu ressò?
No en tractem perquè casualment les assignatures de seguretat han acabat ara.
Vale.
Del primer semestre i no coincideixen temporalment.
Bueno, és un d'aquells dies que un diu, és que això hauríem de parlar cada dia, però com que no ho fem, almenys un cop a l'any que ens tornin a dir, escolta, vigileu amb el mòbil, activa el tema de seguretat. Ja no val a la gent dir-li, però tingui sentit comú, perquè és que això del sentit comú veiem que no acaba de funcionar.
No, el sentit comú no és suficient, necessitem una mica més.
Molt bé, doncs el dia de la internet segura serà dimarts vinent, en anirem parlant. Avui hem parlat amb el Carles Mateu, és especialista en seguretat a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Hem encetat certs temes interessants, que no venen al cas avui, però que en podem tractar en un futur, com per exemple això del mòbil i els menors d'edat, que és una cosa que a pràcticament totes les cases troben normal i que a poc s'està retallant una mica o s'està forçant a retrasar una mica l'edat. Carles, vam arribar fa uns anys a trobar normal que un nen o una nena de 11 anys tingués el seu propi dispositiu mòbil amb el seu propi número i connectat a internet. Des del punt de vista de seguretat entenc que és una aberració.
Des del punt de vista de seguretat és un veritable malson, això.
Clar. Ja no dic d'educació, ja dic només de seguretat.
Sí, l'educació no és la meva especialitat, però des del punt de vista de seguretat és arriscat, és extremadament arriscat.
Escolta, i ja que parlo amb tu, aprofito, quina opinió tens de les xarxes socials?
Són mal que hem de patir, és a dir, hi són, no hi podem fer res. Poden ser extremadament útils.
Sí.
Per exemple, jo estic a totes, de formació professional em dono d'alta a totes. N'hi ha que són xarxes que generen malestar, perquè l'actitud
de la gent
que hi ha és complicada, i hi ha xarxes amb menys gent. Normalment són xarxes amb més gent, amb un perfil més homogeni, doncs xarxes on hi ha bàsicament gent d'informàtics i parlem de les nostres coses, és fantàstic, és com pot rebre ajuda superràpid.
Com sempre, l'eina no en té cap culpa de l'ús que se'n fa, no?
Efectivament, l'eina no en té cap culpa, però les xarxes socials, igual que la IA, són coses que ja hi són i no... La discussió no és si són bones o dolentes, perquè ser-hi són i seran.
Sí.
Aquesta no és ja la discussió. La discussió és ara quin ús en fem.
Clar,
tots nosaltres.
Quin ús en fem. Totalment d'acord. Bueno, és un altre tema gran, el de la intel·ligència artificial, aquest ja en parlarem. Carles Mateu, com dèiem, professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, hem parlat avui d'aquesta internet segura, d'aquests mínims consells de seguretat, i ja ho sabem que això del sentit comú, doncs... és el que és, però intentem tenir-lo. El símil de la píndola terra m'ha encantat, Carles, aquest el faré anar, perquè és que, a més, és molt il·lustratiu, molt il·lustratiu. Carles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.